Ràdio Maricel a cel obert.
Vinga, les 10:21, segon dimarts de tertúlia jove, la T jove. Mira, l'altre dia pensant en noms, no sé què, em va venir això de la T jove i em va fer gràcia. Així que comencem la T jove, la tertúlia jove de l'estiu. Una tertúlia que fem amb joves sitgetans, alguns que hem anat a buscar, altres que ens han vingut a buscar ells i que estem encantats que ens acompanyin aquest estiu, però, doncs, per parlar d'aquests temes d'actualitat local que els puguin interessar o no, o que vulguin parlar-ne simplement aquí en companyia nostra. Avui saludem a la Vinyet Granda. Què tal, Vinyet?
Hola, bon dia.
Benvinguda. Al Mario Rodríguez. Mario, què tal?
Hola, bon dia.
L'Oleguer Arola, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
I saludem també en Xavi Molina, que s'incorpora avui en aquesta tertúlia. Hola, Xavi, què tal?
Hola, bon dia.
Amb ganes de parlar?
Moltíssimes.
Sí? Moltíssimes. Doncs vinga, sí. Estupendo. Va, per on comencem? I jo, no, teniu algun tema que vulgueu començar? Doncs vinga, poso sobre la taula perquè avui, ahir, no sé si heu estat seguint l'Eurocopa?
I tant.
Sí.
Sí? Sí? Anàveu amb Espanya?
No.
No?
No? Cap dels quatre anàveu amb Espanya?
Jo anava amb Cucurella, només.
Anaves amb Cucurella? És per un tema de diguem, de sintonia de cabell? De
totalment.
Moncurri?
Totalment. L'altre dia baixava pel carrer i em deien Cucurella, Cucurella.
Sí, no? Clar, sí. A veure, és que en Xavi, per qui no sàpiga, el que havia rinxolat, jo també m'hi sento identificada, no passa res, per això ho dic. I clar, i en Cucurella, que té aquest cabell tan identificatiu. Per tant, tu eres pro Cucurella.
Només.
Només Cucurella. Mario, tu?
Pro Lamin.
Però la min... ja està,
Ja està.
Si la resta us importa tres pepinos? Sí? Amb alguna selecció anaves?
No, amb la casa meva. O sigui, és que no he vist ni un partit.
Ah, és a dir, no has seguit l'Eurocopa.
Ah, efectivament.
Per tant, no heu celebrat la victòria d'Espanya? No.
No
ho heu celebrat?
No? No?
Doncs deveu ser dels pocs, perquè déu-n'hi-do el jovent que es veia celebrant, no sé, hem tingut agafat una representació de tertúlia poc futbolera o alguna cosa, perquè déu-n'hi-do sí, el jovent que es veia. Mario, sí, tu sí?
No vaig celebrar la victòria d'Espanya tant com, evidentment, com es veia pel poble, però sí que com a futbolero m'he vist tots els partits que he pogut de l'Eurocopa.
D'acord.
I...
Per tant, entenc que no us hi sentiu representats per la selecció?
No és això, és que jo ja al futbol ja no puc més amb ella. Sí. Llavors jo anava en contra d'Espanya cada partit perquè així ja no passen a la següent i ja no m'he de tragar el partit.
Doncs està sortint malament la jugada, perquè guanyar
fatal. A la final...
És un tema d'esgotament futboler, de futbol,
Totalment, és que ja no puc més. Hi ha partits cada dia.
Jocs Olímpics en dues setmanes.
Sí,
ja ho sé.
El que passa que les Olimpiades ja no estan futbol, no? Entren aquí altres Olimpiades.
Per,
no
se sentíeu, per sort.
Per sort. No se sentíeu representats amb la selecció, sí, amb aquests jugadors?
No em sentia representat, però bàsicament és que el futbol... O sigui, primer que no és allò... Veure'l i estar-me 90 minuts veient-lo tampoc és la meva afició principal.
Mm-hmm.
Però també, si l'hagués de veure, tiraria més per... segurament quan jugui el Barça o quan jugui algun equip femení.
D'acord. Xavi, tu tampoc?
Jo, en general, no sóc gaire d'esports. Però si he de seguir un, seguiria el bàsquet. Per tant, el futbol a mi, realment, ho veig perquè és l'única cosa que donen.
Mm-hmm. Heu vist o vau veure ahir quelcom de la celebració?
Sí.
I què? Teniu alguna opinió al respecte?
Bueno, hi ha gent que... Hi ha gent que... O sigui...
Ho dic perquè al final són nois de la vostra quinta, la
sí,
majoria,
sí,
no?
Sí,
és a dir,
sí.
I no sé si aquesta manera de celebrar, més enllà de que es faci públic o no es faci públic, aquí podem entrar a debatre, No sé si us sentiu representats amb aquesta manera de celebrar, no? De càntics, de crits, de...
Evidentment que no. No, però o sigui, és que és una manera de celebrar que no celebra res. O sigui, no pots celebrar que has guanyat o... No sé, vaig sentir que a Lamine Yamal li deien... Com i jamón, alguna cosa
bé, això va ser un grup reduït, s'ha de dir. És a dir,
sí,
que passa
sí,
que els mitjans també tenim
evidentment
aquest paper de vegades de posar
sí,
el focus
sí,
allà on volem, i és veritat que va haver un grup d'aficionats que li feien aquest comentari, no va ser en absolut un comentari majoritari,
no, sí,
i òbviament era un comentari despectiu perquè la Minya Mal prové d'una família musulmana i per
és
tant,
un,
doncs
és
no menja
un comentari llat, però també si la junta amb que van entrar en un autobús a rebentar-lo per dins, no sé què, i vas juntant aquestes petites coses, doncs pares a veure i dius no sé exactament si estem celebrant o és una excusa per bé a saber.
Vosaltres no celebreu així?
No, jo crec que no. O sigui, per molt que tinguis molt de sentiment per al que és la selecció i per al que és el futbol i tinguis aquest sentiment de celebrar-ho, jo crec que no fa falta arribar a extrems com aquests. O sigui, tu pots passar bé, pots celebrar-ho perquè és algo que no passa cada any, però no has de fer trastades ni destrossar coses.
Uh-huh. En tot cas, no ha sigut tampoc, ja, s'ha de dir, eh? És a dir, no ha sigut la majoria, eh? Ha estat una celebració, diguem, tranquil·la en aquest sentit, és a dir, no hi ha hagut grans destrosses, sempre hi ha, quan hi ha coses multitudinàries, sempre hi ha borinots que fan bratolades, diguéssim, però ha estat més aviat una celebració de càntics, alguns virals, com el de Cucurella, no? O sigui, si aquest el seguia o aquest del Cucurella menja paella.
Sí, això des del moment 1 que va sortir fa 2.000 segles.
És a dir, anem tard, no? És a dir, Cucurella ho canta ara, però ja fa temps que està això
totalment,
per les xarxes.
Sí, sí, sí. I fins i tot va arribar al First Dates.
Ah, sí?
Sí, sí.
El Cucurella menja paella. Hi havia algun altre càntic més, com aquest del La Minya Mal, no? Aquest que va fer Estopa també va cantar al seu concert, el de Cada Dia de Te Quiero Más, en fi, altres càntics. Per tant, deixem aquí la selecció espanyola, deixem aquí l'Eurocopa, que no tenim aquí grans futbolers. Parlàveu ara, comencen les Olimpiades, teniu ganes d'Olimpiades, de veure-les? Els seguireu, les Olimpiades?
Sí.
Sí?
Em fa gràcia, sí.
Sí? En això sí que us sentiu, és a dir, no sé si en això us sentiu identificats o us fa il·lusió que guanyin esportistes espanyols.
Jo crec que al final és perquè tens molta varietat d'esports, al final tothom es pot sentir identificat amb unes Olimpiades, perquè si t'agrada, encara que sigui un esport, segur que estan.
Llavors, un dels comentaris que també s'està comentant molt arran també de l'Eurocopa, i ho veurem també a les Olimpiades, és aquesta diversitat racial, no?, que trobem dins de la pròpia selecció espanyola, que hi ha molts esportistes que tenen orígens de fora i diguem d'aparença algú podria pensar que no són espanyols, tot i que sí que ho són, perquè tenen nacionalitat, ja està, ja no entrarem en més debat. Com ho veieu això? Aquesta evolució, que no només passa a la selecció espanyola, hem de dir, és a dir, només calia veure França o cal veure França amb qui compon la selecció francesa. Com ho veieu això?
Mentre siguin elegibles per la selecció, cap problema.
Exacte.
No hi entreu, és a dir, no voleu entrar en aquest debat de racialitzar seleccions, entenc.
No. És que no crec que sigui un debat, és a dir, si són nascuts en un país o tenen la nacionalitat i per tant són elegibles, és a dir, si ens ho mirem tan prima, la Zarzuela en tenim un que és francès, vull dir, tècnicament...
Sí, sí.
I és més, si les seleccions han de representar els països són així, o sigui... No ens podem queixar per estar representant precisament el que realment és quan portem anys i anys que aquesta gent estava invisibilitzada i semblava ser que, jo què sé, a França no hi havia persones negres.
Sentiu que representa una societat o una societat actual? És a dir, aquesta societat més globalitzada o més racialitzada? No sé si sentiu aquesta representació, és a dir, sentiu que representa realment la societat aquestes seleccions?
Sí, al final sí. O sigui, nosaltres vivim tots junts i al final si tens la nacionalitat, per què no pots participar i jugar? Dóna igual el que digui la gent de fora.
Sí, i també, o sigui, sempre ens omplim la boca dient que tothom qui vingui és benvingut, que tothom pot viure aquí i treballar-hi, i després hi ha qui s'alarma quan aquesta mateixa gent que havien obert la porta està jugant a la selecció. O sigui, no té res d'estrany. Si venen a viure aquí, si venen a treballar aquí, des de quan se'ls hi pot prohibir o pot semblar raro que vagin a jugar a futbol, al Mundial o als torneis que sigui.
De fet, molts d'ells fins i tot són nascuts aquí, eh? Els que van arribar aquí d'altres països són els pares, els familiars, que són nascuts aquí. Vinga, que ara que parlàvem de celebracions, un tema que em va quedar la setmana passada i el vull posar sobre la taula, una de les notícies o els titulars que va sortir arran de Sant... Heu anat mai a Sant Fermín, a Sant Fermín, a la festa de Sant Fermín?
Jo vaig anar un cop.
De més petit. Diguem que no has viscut aquesta celebració jove, que representa el Sant Fermines. Un dels titulars que van deixar la festa van ser unes polseres que es deien polseres sentinela, no sé si ho he sentit a parlar.
Eren per identificar les drogues.
Exacte, unes polseres que és un invent que s'han inventat uns empresaris d'aquí, que són unes polseres que el que fan és detectar, mullant-les en la copa, detecten si hi ha alguna substància, alguna droga en la copa que pugui d'alguna manera facilitar un assetjament, un abús, etc. I s'han viralitzat, es van viralitzar molt a les festes de Sant Fermines i fins i tot molts dels especialistes deien que van aconseguir evitar probablement molts ensurts després o males notícies. Com ho veieu això? Com veieu aquest tipus de mesures?
Jo crec, quan ho vaig veure, vaig pensar que era molt bona idea, perquè al final, o sigui, pots estar de festa i estiguin tranquil·la perquè potser, jo què sé, deixen la copa 3 segons i li han posat alguna cosa i en comptes, pues, o mires amb la pulsera, et quedes més tranquil i no passa res, i si passa, pues mira, t'evites moltíssims problemes, jo crec, i és una molt bona idea perquè és fàcilment accessible, tothom pot demanar una pulsera i ja està.
De fet, bueno, es podran, sí, es podrien demanar. Vinyet, aquí, com a única dona, diguem, d'aquesta tertúlia, com a única jove d'aquesta tertúlia, tens aquesta por aquest neguit quan surts de festa amb la copa?
A veure, la veritat és que a Sitges no massa, perquè jo crec que no em preocupo perquè estic rodejada sempre d'amics i no em preocupo d'això, però sí que és veritat que a Barcelona, amigues meves, pues sí que tenen aquest neguit de quan vas a discoteques molt grans de vigilar per aquí, vigilar per allà, vigilar no sé què. Al final, si surts amb amics, no t'ha de passar res, però clar, sempre tens una mica la por.
T'acompanyen a casa quan acabeu? T'acompanyen els amics a casa a la porta?
Sí, he de dir que sí. I això que vinc a dos carrers. Sí, però sí, és més fàcil.
Què en penseu, la resta, homes, joves? Què us sembla aquesta mesura?
Molt bé, positiva. Tot el que sigui contribuir a evitar-nos desgràcies, a evitar patiment a gent innocent, endavant.
Sí? Esteu d'acord?
I és més, fins i tot, podria ser una mesura aplicable també a les festes majors que ara estem a estiu. I
és que no ho descartis, eh? Perquè l'èxit de la pulsera a Sant Fermín ha estat molt evident i no descartis que això s'acabi propagant i s'acabi podent comprar a les farmàcies d'una manera més o menys natural. Però jo poso la taula perquè no sé fins a quin punt centra o posa el focus en les potencials víctimes i no en els potencials agressors. És a dir, una mica el missatge és a les dones, compte, no? Posa't la pulsera, ves vigilant, mulla que no t'hagin posat una substància. Tot i que explicaven que la idea era d'alguna manera que a través de les pulseres doncs, que desistissin aquells que intentessin posar algun tipus de substància, doncs, que sabent que hi ha pulseres d'aquestes, doncs, treure les ganes de fer-ho. No? És a dir, que aquesta era com l'objectiu final. Però no sé fins a quin punt el focus es posa més aviat en les potencials víctimes que no passen les potencials agressors. I no sé si considereu que està bé, que aquest camí està bé, o que potser caldria també no centrar-se tant en les noies com a possibles víctimes, sinó centrar-se més en un missatge cap a aquests possibles agressors, majoritàriament homes, hem de dir, no?, que es dediquen a fer aquestes coses. Mario.
A veure, jo és que el que crec és que és trist que haguem arribat a aquest extrem d'haver d'inventar una mesura com aquesta, però no, un cop està ja implementada, no crec que estigui posant el focus com atrapant la víctima, sinó simplement tenir una mesura de sabent que hi ha gent que fa això i que és més difícil de controlar, doncs saber que tens una mesura com per poder saber si t'ho han arribat a fer. I sí que és veritat que també, si aquesta gent que ho intenta sap que les possibles víctimes porten aquestes pulseres i poden saber-ho, crec que sí que hi pot haver un efecte també dissuasiu. Que repeteixo, és que no crec que s'estigui posant el focus com a tal, simplement s'està donant una mesura per defensar-se.
Esteu d'acord?
Totalment.
Acompanyeu a les vostres amigues dones a casa quan sortiu
sempre,
de nit?
Sí, sempre.
Sí?
Fins i tot si he d'anar en direcció contrària a casa meva. Però ja és, o sigui, no suposa cap problema, perquè al final arribar a les 3 o a les 3 i mitja tampoc passa res. I, o sigui, ella, l'altra persona es queda més tranquil·la i tu mateix et queda més tranquil, perquè a tantes hores de la nit és impossible saber qui hi haurà, com estarà, saps?
Clar, i no sé fins a quin punt hem naturalitzat aquesta situació i no sé fins a quin punt és natural. És a dir, més enllà de que, òbviament, està molt bé que acompanyeu les amigues, sobretot perquè elles es quedin més tranquil·les i per vosaltres també quedar-vos més tranquils. Però no sé fins a quin punt naturalitzem una situació que no sé fins a quin punt és natural. Què? Clar, és un debat difícil, no? De dir fins a quin punt és natural o ha de ser normal que haguem d'acompanyar les dones a casa seva quan surten de nit.
No és natural, o sigui, és evident, no hauria de caldre que acompanyéssim a ningú per temor que els hi passi qualsevol cosa. Però, o sigui, si som realistes, si veiem una mica en quin món estem, és evident que encara hi ha agressions tot arreu. O sigui, fins i tot ens les donem d'una societat feminista, tot això, però és evident que segueixen passant i és que no es pot amagar sota la catifa. I acompanyar a una amiga a casa o fer qualsevol cosa per tal de de garantir el benestar i que estigui bé. O sigui, no crec que sigui antinatural o artificial. Crec que és, no sé, és moral o és com un deure que tens.
Mm-hmm. Sí, ho veieu així,
una mica, Xavi? És el que ens ha tocat ara la nostra societat, de la bueno, el nostre jovent haurà de o sigui, comporta aquest rol, i aviam si en tenim fills o les següents generacions poden evitar-s'ho perquè ja hi hagin algunes altres mesures o eines. Ara parlàvem de la pulsera, potser s'inventa alguna cosa en el futur que ens permet, no sé, aquesta seguretat de tornar a casa d'alguna manera més.
O potser aconseguim que no hi hagi tants agressors,
clar,
no?
Total.
Que entenc que seria l'objectiu, no?
Aquest seria el millor objectiu de tots i el millor resultat. Però clar, no sé fins quin punt...
Clar. Sou feministes?
Totalment.
Sí?
Sí? Tots? Mario?
Sí.
Sí? Oleguer?
Sí, tant.
Sí? Us fa vergonya dir que sou feministes?
No, al contrari.
En el vostre entorn, de nois, sentiu que hi ha nois que encara els hi fa cosa dir que són feministes o que no s'hi senten?
No, o sigui, tothom... De fet, el problema és que tothom diu que és feminista. Falta que després ho siguin.
És a dir, hi ha postureig?
Evidentment.
Molt.
Evidentment.
Sí?
Moltíssim.
Però i passa amb el feminisme i passa amb qualsevol altra lluita social. També gent que quan va haver-hi les protestes de George Floyd deien... O sigui, penjaven una història en negre, que em dius tu quina tonteria, doncs després eren els que feien els comentaris més bèsties de racisme. O sigui, i de racisme, de feminisme, de l'orgull, de qualsevol lluita social.
I ara en Palestina també es troba una mica el mateix, que hi ha moltes persones que per postureig posen el típic boicot a diversos comerços i al final després els estan recolzant des d'un altre punt, o no estan sensibilitzats al màxim del que està passant realment a la Franja de Gaza.
Per tant, Vinyet, tu també ho veus així? I com ho sents això com a dona, no?
A vegades sí que és veritat que hi ha molta gent que vol quedar bé amb la resta, t'ho diu 3 segons i després fa, com ha dit Dolaguer, els pitjors comentaris que et pots fer. Al final jo crec que això ja va a mentalitat de cadascú.
Quan algú fa un comentari o algú del teu entorn, de vegades, no dic amb intenció d'agredir-te, de cap manera, ni verbal, ni física, ni res, però quan algú fa un comentari d'aquests, perquè de vegades també és un tema educatiu, no?, que ens arriba i que ens surt, sobretot a segons quines generacions, com reacciones?
Passo directament. És que sí? no hi ha manera correcta, perquè al final normalment això t'ho diuen de festa, ja dius, van borratxos, és igual, tires, i si coneixes a la persona realment d'esto, pues després, quan estigui ja més calmadet, li dius i amb calma li expliques, però clar, si et trobes amb algú de
festa... I ho entenen quan els expliques, amb calma?
Hi ha gent que sí, molta gent ho entén, perquè al final... Jo crec que fem una bona feina des de petits a l'escola i tot d'educar en aquest sentit, i al final si li dius algú racionalment i no està molt cap enllà, doncs t'entén.
Això ho parleu a casa? Perquè jo trobo que hi ha un canvi generacional molt important en això, és a dir, la meva generació, que òbviament sóc més gran que vosaltres, però tampoc sóc tan més gran, jo veig un canvi gran, és a dir, de la meva generació no hi ha tants homes que obertament diguin que són feministes i que se'n sentin orgullosos, costa una mica més, tot i que per sort la cosa va canviant, no? I probablement és més comú o són més comuns segons quins comentaris, quins acudits, no tant amb un intent, no dic que hi hagi un intent d'agredir, però probablement doncs, per un tema doncs, social, cultural, educatiu, de generacional, no? Igual que doncs, la gent més gran de vegades diuen coses que dius, mare meva, però dius, bueno, és que és molt gran, és d'una altra època. No sé si vosaltres a casa, quan ho parleu, veieu aquest canvi generacional o els pares el veuen amb vosaltres.
Sí, sí. O sigui, és inevitable que qualsevol àpat hi hagi algun comentari que sembla totalment innocent, però tu ja el sents d'una altra manera. O sigui, crec
us
que
ha canviat la visió, eh?
Exacte. O sigui, canvien les orelles i la manera que tens de veure com parla la gent.
Esteu d'acord, Mario? Sí?
O sigui, jo és que a casa meva crec que per sort no estem bastant sensibilitzats, però jo el que veig, ja canviant una mica de tema, no sé si és majoria o no, perquè al final és només el que veig per xarxes socials, però jo veig molts comentaris de gent més jove que jo i que és totalment al contrari del que estem dient, que estan tornant una mica enrere, i no sé què opineu vosaltres, però sí. I repeteixo, no sé si és majoria, perquè al final és només el que veig per xarxes, però...
És a dir, et preocupa una mica que generacions més joves, no, diguem, hagin fet un retrocés en aquest sentit? Sí? Esteu d'acord?
I és més, tornant una mica amb el que havies comentat de que a vegades està relacionat amb l'humor que es fan alguns acudits, sí. I tal, jo just aquesta setmana he estat en un curs de monitor i teníem una sessió en la que havíem de parlar d'abusos sexuals i sí. qüestions molt serioses, i un company es va aixecar i va preguntar que si es podien fer acudits. Clar, això va obrir un debat que, bé, sí, no hauria d'haver sorgit cap debat al respecte perquè és un tema molt seriós, uh-huh. i que comporta... aviam, senyor, o sigui, pensa tu dos cops el que has dit. I clar, està passant, i el que diu el Mario té totalment la raó. Els joves estan prenent-se les coses molt a la lleugera amb temes també d'extrema dreta, sí. el TikTok, vídeos sí. Parlant de figures com Franco...
sí.
Però és molt trist.
Vosaltres no creieu que realment... O sigui, això també ho feien a la nostra edat. El que passa és que hem crescut i ho veiem d'una altra manera, però jo crec que tots els nens de 13 a 16 anys pues, sempre fan aquestes tonteries i...
Creus que és un tema maduratiu, eh? De que els falta madurar.
És maduratiu perquè hi ha una certa edat en què deixen de fer aquests comentaris.
Exacte.
Però... o sigui, és innegable que l'auge de l'extrema dreta uh-huh. ve molt donada perquè ara és més accessible arribar a certs continguts que fins ara eren impensables. I hi ha gent de menys de 18 anys que està fent uns càntics que dius, nano, o sigui, no saps... O sigui, fent uns càntics d'una època que no van viure en absolut. I fa certa llàstima.
Clar, i en personatges, a més, i dic personatges, perquè l'Elvis jo crec que no se li pot dir gaire més cosa que un personatge, no? Que al sí. final és qui és, no? Un partit polític que es presenta, en el que el líder és doncs això, un personatge que surt de les xarxes i que no deixa de fer notícies falses, de publicar notícies falses, no? I teories conspiranoiques, però ha tret d'alguna manera, té molts seguidors, sobretot jovent, no? Gent sí. Més jove que potser arran de les xarxes. Per tant, això de les xarxes, hi veieu perill?
Sí.
Sí, depèn sí. de l'edat, és molt perillós, jo crec, perquè ets molt susceptible a molts comentaris i a les xarxes no hi ha control, no hi ha filtre, o sigui, pots veure tot el que vulguis i al final això també t'inculca pensaments que potser a certa edat no hauries de tenir.
A quina edat vau tenir mòbil? Vau començar a tenir el primer mòbil?
Pues 12.
12?
12.
13.
Jo més o menys també.
12, és a dir, el canvi de l'ESO, aproximadament? Sí, sí. Sí, que és quan s'acostuma a tenir. Éreu massa petits?
Sí.
Ara, veient-ho ara?
Sí.
Sí? Però el volíeu, el mòbil, eh? És a dir,
tu el demà... No, evidentment. Sí, ara mateix soc superhipòcrita. O sigui, jo sense mòbil, aquella edat, m'hagués mort. Però no, ara veient en perspectiva, tant de bo no me l'haguessin donat.
Sí?
Sí.
Però jo crec que es pot donar amb límits. O sigui, tu pots tenir un mòbil per WhatsApp, trucar, poc més, però no tenir redes socials, perquè al final és el que més t'afecta. De totes maneres, el mòbil es dona a l'ESO perquè justament fas aquest canvi, ja no t'acompanyen a classe, vas tu sol, no sé què, i et volen tenir una mica controlat amb el mòbil. Doncs ja està, li poses un mòbil que no es pugui descarregar redes socials... i ja està.
Clar, però no sé si tenir un mòbil, que al final el mòbil que donem als nens, perquè dic nens perquè amb 12 anys són nens, no és un mòbil que és un telèfon i prou per trucar, és un smartphone, és a dir, és una finestra oberta al món, malgrat no tinguis perfils a les xarxes socials, no? Aleshores, no sé si veieu aquí el perill o el perill és simplement aquest control, o no sé si algú sí. no ho veu perill, algú li sembla bé, igual algú a vosaltres dieu, a mi el dels 12 anys em sembla una edat correcta.
Al final una finestra al món també ho pot ser un ordinador. És a dir, tot depèn del control que
sí,
es
passa que l'ordinador
sobre...
no el portes a sobre a tota hora, eh?
Vinga.
I ja no només el contingut que vegin i com es puguin influenciar aquesta edat, perquè els 12 anys és l'època més influenciable, on entres a un món nou que és l'institut, que et canvia tota la manera de pensar, que vols caure bé tothom, i és inevitable que comencis a consumir certs continguts que fins abans no t'haguessis ni mirat. Ja no només és això, sinó que també tema d'addicció al mòbil, que el nen no sap què fer i obre el mòbil i comença a mirar TikTok. Treballem aquestes coses i des de ben petits crec que és bastant necessari, si no després tenim, tots ens queixem de les addiccions que tenen els nostres fills i tot això, però mai hem posat realment un fre o no sé, ho hem parat.
Per tant, ara, amb la vostra edat, diríeu als pares, aquells pares que tinguin nens d'això, 12 o 13 anyets, que estan plantejant-se donar el mòbil, els hi han de posar límits, Xavi?
Sí,
o s'han de replantejar donar-los el mòbil més tard?
No, jo crec que, si us plau, poseu límits. A veure, entenent que, quines són les necessitats de l'infant envers el mòbil, perquè jo, quan el vaig voler, com moltes persones, el volien per jugar. Però també és veritat que moltes persones tenen necessitats socials i tu arribes a l'ESO i si no tens Instagram, per exemple, estàs molt, molt fora del que és el context i et pots perjudicar els 4 anys que venen després. I l'ESO és una època molt complicada, malauradament. I
complicada per què? Per l'edat, vols dir?
Per l'edat, per les relacions socials, no sé, en general és un moment...
Per tant, no donar el mòbil pot ser contraproduent, eh?
També. Ara mateix sí.
Però clar, si tots els pares no donessin el mòbil,
clar,
això no passaria.
Això seria idíl·lic.
Clar, bueno, sí.
Clar, sí, sí, aquest és un gran debat, eh? Però com que no podem controlar el que fan tots, la realitat és que la majoria ofereixen el mòbil a aquesta edat. És veritat que és una excepció als nens que, no, que arriben a l'ESO sense mòbil. Està bé el vostre missatge, eh? D'entendre que els pares a vegades no, potser no tenim aquesta percepció que treure'ls i o no donar-los el mòbil és aïllar-los socialment de la seva companyia. És a dir, a aquesta edat vosaltres sentíeu que era la manera de relacionar-vos era a través del mòbil.
Totalment, totalment. O sigui, l'ESO, ja et dic, és un canvi, però ja no només de classe i de company, sinó de visió del món. Comences, en comptes d'haver-hi 2 classes, que jugaves al pati A contra B, passa a haver-n'hi 4, 5, i comences a veure el món d'una manera totalment diferent. I aquest món passa, evidentment, per les xarxes. Si no ets dintre de les xarxes, si no et fas veure... És impossible que a classe, quan arribis, tinguis a gent que et pregunti com era el cap de setmana, saps què vull dir?
Per tant, mòbil, sí, no tindrem més temps, però aquest tema el traslladaré un altre dia perquè una de les pors més grans dels pares a l'hora de donar el mòbil és l'accés a la pornografia. Aleshores, d'això m'agradarà parlar un altre dia amb vosaltres d'una manera més extensa, però per fer un petit apunt, eh? El primer accés a la porno... És a dir, entenc que tots en algun moment us ha arribat algun tipus de contingut pornogràfic al mòbil? Us ha arribat alguna vegada contingut pornogràfic al mòbil? Mai?
No.
No?
No.
No?
Jo crec que això depèn del que miris a xarxes i a internet. Clar, o sigui, si mires certes coses, doncs al final després t'arriba perquè creu que és el que vols.
Oleguer, tu sí que t'ha arribat.
Però arribar, o sigui...
És a dir, tu has vist algun tipus de contingut pornogràfic pel mòbil perquè t'hagin enviat un vídeo, perquè hagis obert no sé què, t'hagi aparegut una pàgina, això t'ha passat.
Sí.
I això va passar amb aquesta edat, ja, amb 12-13 anys, o t'ha passat més gran?
No, des de molt joves.
Bé, aparco el tema, perquè és un tema el que m'interessarà parlar-ne, perquè jo crec que és un tema que preocupa molt. Jo crec que la visió vostra, en tant que joves i que heu passat per aquesta etapa, serà molt interessant. Oleguer, Xavi, Mario, Vinyet, moltíssimes gràcies. Ens veiem dimarts que ve.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.